Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
És el moment d'omplir de poesia, que de fet ja està ben plena.
Aquesta, ens està dient aquesta... gordos una altra vegada.
No. Home, si esteu gordos vol dir que no us cuideu. Què vols?
O que ens cuidem massa.
Massa
bueno,
i tot.
Depèn del concepte de cuidar-se, ja hi som. Ja
va,
hi
vinga,
som. Ara
vinga,
surt el lingüista.
Vinga. Doncs ja tenim aquí a l'estudi Joan Tres, Jordi Van Campen. Joan Tres,
hola,
que...
bon dia.
Molt bon dia. Bon dia.
Bon dia.
No veniu sols.
No, avui no venim sols. Molt ben acompanyats.
Però
venim.
Molt ben acompanyats.
Molt bé. Doncs en aquest espai de poesia la nostra convidada és la Dolors Coll. Dolors Coll, bon dia.
Això mateix, bon dia a tots.
Què tal?
I a totes.
Quin parell, eh? T'has deixat...
Quin parell, no, quin trio, eh? Tu també ets un trio.
Bueno, sí.
No,
però ells venen junts, jo ja hi soc.
No,
jo ja hi soc.
Sí, tant li fa.
Sí, sí, sembla el camarot dels germans.
Igual.
Sí,
la pobra Dolors s'ha quedat una mica així, diu, això és un programa de ràdio.
Això és sèrio? Això és sèrio.
I de poesia.
Home, no dieu que la poesia no ha de ser avorrida?
Sí, clar, per la Déu.
Va, doncs...
No és mai d'avorrida la poesia.
Doncs d'això es tracta.
Que no sigui no vol dir que ho sigui.
Eh? Bueno, hi ha alguna poesia que suposo que sí que deu ser avorrida, igual que alguna altra novel·la o de qualsevol altre gènere, hi ha coses avorrides.
Sí, igual que...
I tant. Home.
Joan, has portat l'Oda a la Pàtria, que ara la llegirem sencera.
Mira, no em critiques l'Oda a la Pàtria d'Aribau, eh? Fes el favor.
Escolteu, avui el menú que tenim per l'espai de poesia comença per una celebració.
Sí,
no us n'esteu de res, no?
No ens n'estem de res. El 27 d'abril. El 27 d'abril és la data que el senyor Gabriel Ferrater va morir. I aleshores, l'any passat, el 27 d'abril, es va reunir un grup de gent que volia tirar endavant l'associació Gabriel Ferrater, es va constituir una junta per formar l'associació, i aquest any fem un sopar en memòria de Gabriel Ferrater i amb la junta constituïda i amb l'associació ja legalitzada. La idea és cada 27 d'abril de cada any fer un sopar en memòria de Gabriel Ferrater, és a dir, institucionalitzar una mica aquesta festa, aquesta celebració, per dir-ho d'alguna manera.
Ho fem, a més, en un lloc emblemàtic, que és el Mesón de Sant Cugat, que és el, diguéssim, racó on el Ferrater va fer seus els santcugatencs més il·lustres que havia per aquí durant voltes, i no tan il·lustres, i els va, diguéssim, il·lustrar.
Sí, bueno, de fet, el Mesón es va convertir en un lloc mític de la cultura a tot Catalunya, perquè venia gent de tot arreu, a parlar amb en Gabriel Ferrater. Tindrem en el sopar...
Veus, no només sopareu, ja
no
sabia jo que...
Home, ha d'haver-hi, no ha de ser només un sopar, sinó
coneixem-vos,
que ha
de ser
una mica pues, literari, poètic. Llavors, hem convidat...
Però entre plat i plat o...?
Bueno, la idea és que hi hagi un parlament al principi i un altre al final. I a partir d'aquí que s'allargui el que vulgui, que qui vulgui parlar, que parli. És a dir, si venen poetes, si volen llegir coses, que llegeixin. Si volen prendre gintònics, que es prenguin, que facin el que vulguin. És a dir, intentem fer una cosa informal. En Gabriel Ferrater era informal.
Fluida.
Per tant, sí. I les coses han de ser una mica informals, també. Avui no volem fer una cosa...
No rigorositat,
ni... No, ni molt menys. I aleshores sí que farem un pròleg i un epíleg, diguéssim, del sopar. I hem convidat per fer-los a la Laura Borràs. Suposo que tothom coneix a Laura Borràs, és la brillant directora, exdirectora de la Institució de les Lletres Catalanes i actualment diputada del Parlament en les últimes eleccions, i en Carles Duarte. En Carles Duarte és un dels grans... diríem, no només poeta, és un gestor
també,
cultural, exacte, és un gran gestor cultural del país. Pensa que té, jo l'altre dia li vaig contar 40 poemaris escrits. És a dir, és brutal, 40 poemaris, 4 novel·les, com 20 traduccions. Bueno, és brutal la feinada d'en Carles Duarte. I sí, ha accedit a venir i està amb nosaltres a acompanyar-nos amb aquest sopar. O sigui que Sant Cugatencs, sisplau, tots corrents a apuntar-se a aquest sopar al Mesón, aneu al
Ah,
Mesón.
Ah, hi pot anar tothom?
Sí, aneu al Mesón. No, heu d'anar-hi com a molt el dia 25. És a dir, la data límit per apuntar-se és el dia 25. Aneu al Mesón, dieu que us voleu apuntar al sopar, pagueu el preu del sopar, són 25 euros pels socis de l'associació i 30 pels no socis, i allà us apuntaran i pot anar-hi tothom qui vulgui. O sigui que, Carme, t'esperem el dia 27 al sopar de l'associació Gabriel Ferreter.
Deixa'm que miri l'agenda.
M'ho pensava.
Eh?
M'ho pensava. Tu, el tècnic també, eh?
Sí, tots ja estem convidats.
Tu també vull sopar, eh?
Sí.
Que no hi que es posa música, aquesta música de fons tan així.
Escolta, avui tenim a la Dolors Coll i és la nostra convidada.
Sí.
I m'has d'explicar per quin motiu.
A veure, és la nostra convidada primer perquè és una poeta santcugatenca.
Molt bé.
I penso que hem de promocionar els nostres poetes. Tres poetes tenim aquí a Sant Cugat que penso que els hem de tenir ben presents. Són Lluís Calvo, Antònia Massanet i Maria Dolors Coll. A part, la portem també perquè ha publicat recentment un nou poemari, Corpuscles, i aleshores ho ajuntem tot. És a dir, poeta santcugatenca amb un nou poemari, amb Corpuscles. I per això han volgut que vingués aquí. Ella és santcugatenca perquè viu a Sant Cugat, però també perquè ha treballat a Sant Cugat. Ha estat professora d'institut a Sant Cugat.
Ah, sí?
Oi que sí? Durant quants anys has estat professora d'institut aquí?
9 o 10, potser.
Quin institut?
A l'Arnau Cadell.
I no ens coneixem. Sí, no ens coneixem.
Veus?
De...
Però amb ella la coneixen molts alumnes d'aquí de
Sant
Cugat.
Sí, clar. Sí,
molts
sí.
Alumnes de Sant Cugat.
Molt bé.
Va, doncs parlem amb la Dolors Coll de poesia i de la seva poesia. D'entrada, dir-vos que bueno, ella és professora de llengua i literatura. Has estat lectora a una universitat de Polònia. Lectora
sí.
De què? De català? De castellà?
Sí, de llengua i literatura catalana.
De llengua i literatura catalana, sí, del 89, a Polònia.
Sí, del 89 al 92, a la Universitat de Poznan, Adam Mickiewicz. I era un moment molt, molt crític, perquè era un moment d'impàs, justament. Ara ha canviat molt, Polònia, des d'aleshores. Estic parlant del 89.
Sí, esclar, bon
dia. Mira, vaig arribar a l'octubre del 89, justament, al cap d'unes setmanes, va caure el mur de Berlín, uh-huh. I els meus amics i amigues, bé, em feien la broma, no?
Clar.
Si haguessis anat abans hauria caigut.
La força de la Dolors.
Sí, és veritat.
És veritat.
A veure, Dolors, tu des de quan... el primer llibre que publiques de poesia és l'any 2000. És això?
Sí,
Res a mida.
L'any 2000, sí.
Res a mida.
Res a mida, que forma part d'una trilogia, que és Terrestres, sí. Que d'alguna manera vol veure de les fonts de tres religions diferents. I aleshores aquesta trilogia està composta de Res a mida, que és el primer llibre que trac, uh-huh. De Niu en Blanc, que ens remet al sufisme, d'alguna manera, i parla sobre la desmemòria, a diferència del Res a mida, que ens remet, bé, que parteix de la tradició dels salms, i de fet, cada un dels poemes ve introduït per uns versicles dels salms. I després, més recentment, l'any 2015, va sortir el tercer llibre d'aquesta trilogia, que és En sordina, i que d'alguna manera remet als haikus, que és l'expressió lírica, doncs, del oriental, no?
O sigui, és una poesia molt intel·lectual, doncs, d'alguna manera, no?
No ho feia d'aquest punt, no. Intel·lectual, no.
Abans,
simplement...
fora de micròfon, comentaves que investigaves, sí. No? Que anaves a territoris una mica inexplorats.
Bé, el que m'atrau és perquè la poesia em permet això, caminar i fer camí caminant, no? Vull dir, allò que ja diu el poeta. M'interessa no allò que d'alguna manera ja tinc assumit conscientment, sinó allò que envolta per dins i que d'alguna manera per mi és un misteri i vull d'alguna manera apropar-m'hi, atensar-m'hi, no? O vull respondre amb alguna cosa que per dins me neguitegi. El que d'alguna manera, de manera conscient, ja tinc assumit o assentat o conegut, això doncs no m'aporta res escriure-ho. M'aporta més escriure per arribar-hi, no partir des d'allò ja conegut conscientment, dic.
I possiblement no lligat a temes en concret, temes dels habituals que acostumem a trobar en el món de la poesia, sinó lligats més a una qüestió cultural, social, no?
No, jo no parteixo, no? Almenys jo, aquesta no és la idea, ni cultural ni social, simplement són impulsos íntims i personals meus de dins, no? que m'hi empenyen, i des d'allí doncs va sorgint aquest camí poètic, no? Però sense un plantejament previ ni social ni cultural ni diguéssim
ni temàtic,
ni temàtic ni domèstic. Vull dir, no parteixo d'un tema per a... Això no m'interessa, és que no m'aporta res a mi personalment, ni vitalment, això.
Hi ha un espai molt interessant entre un primer grup de llibres teus, alguns que no es publiquen, però que són finalistes, d'altres que sí, i després hi ha un espai gairebé d'11 anys fins que tornes a publicar.
És clar, és que una cosa és publicar. Prèviament a la publicació, doncs ha hagut de passar per l'editorial. Abans no passa per l'editorial, el llibre fa molts anys que potser ja està escrit. I abans no s'acaba d'escriure, s'està escrivint. O sigui que si fem el camí cap enrere, hi ha molt temps entremig. I de fet els meus llibres estan normalment escrits amb un període de temps bastant ampli, perquè entremig han passat coses, potser he encetat diversos camins i per qüestions personals o laborals no he pogut seguir-los, els he deixat allà estancats i al cap d'uns anys els recupero, perquè hi ha unes pulsions que encara hi són i me neguitegen i les he d'acabar, no?
És a dir, que també segueixes per impulsos, vull dir, no hi ha aquí una organització temporal, és a dir, no hi ha una obligatorietat, sinó que en el moment d'aquesta necessitat vital tu t'expresses.
Sí, vull dir, no tinc un projecte d'arribar en algun lloc. A veure, en algun lloc sempre hi arribes, però el coneixement previ, aquest coneixement previ per part meva no acostuma a ser. A veure, no... cadascú té unes pulsions, en el meu cas doncs tinc també unes pulsions i d'alguna manera m'espantegen, no?, cap a una expressió determinada.
A veure, has estat finalista amb dos premis importants. Un és el Rosa Leveroni i l'altre és el Marià Manent. Finalista?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Què ha representat per tu el quedar finalista? És a dir, t'ha ajudat en la teva visió o t'ha impulsat a continuar escrivint? O senzillament dius, bueno, he tingut els premis i ja està?
Això de finalista, a veure, hi ha molta gent que quedi finalista. Vull dir, jo, la veritat, per a mi presentar-me amb un premi és perquè és... ho considero com una porta amb un cert reconeixement, no? I amb una certa promoció que et fan del llibre. En el fons, no és que hi cregui massa, perquè, en fi... I quedar finalista, a mi, no sé... A nivell pràctic, no sé què m'ha portat. Penso que no m'ha portat gran cosa, però jo ho he utilitzat per a... Per exemple, en aquest llibre no, però en d'altres llibres, doncs, per a posar-ho allà contra...
Clar.
A la portada, clar. No sé...
Entremig d'aquesta trilogia que parlaves abans, escrius Rostoll. Jo penso que Rostoll, no sé, em dona la sensació com si Rostoll fos precisament això, un parèntesi, no? Una nova manera de uns nous temes, aportes coses noves. Què va representar per tu aquest Rostoll? Realment trenques amb alguna cosa en Rostoll o inicies una cosa nova?
És que Rostoll respon, doncs, esclar, d'alguna manera és conseqüència de la mort del meu pare i la meva mare, que va ser en un període molt breu de temps, que es van morir l'un i l'altre. I arran d'això, doncs, jo tenia necessitat d'escriure Rostoll, que era com una manera de gestionar el dol, era el procés de dol. De fet, Rostoll és un procés de dol.
Joan, deixa'm ara aquí, endavant. A veure, intentar, perquè si parleu d'un procés de dol i en canvi en aquest últim llibre, Corpuscles, tenim frases com aquesta: les fractures reparades ens reforcen. Potser sí que hi ha una connexió encara amb aquest Rostoll.
De fet, el primer poema del llibre de Corpuscles, que és Fenòmens astrals, és com una mena de pont entre Rostoll i aquest. I després, més enllà, la imatge aquesta del Kintsugi, no sé si l'he d'explicar bé, que és bé de tradició oriental, no? Quan se trenca un gerro, una ceràmica o el que sigui, aleshores amb un polsim d'or, per exemple, doncs van enganxant els diferents fragments i van recomponent la peça, i la peça queda subratllada, la bellesa de la peça i la profunditat d'aquesta peça, justament amb la ferida, queda més envellida, no?
Home, tots estimem més allò que hem estat a punt de perdre, també, no?
Sí, i aleshores aquí queda reforçat. És una mena, de superació, també.
No està malament.
Jo crec que la Dolors l'estem escoltant parlar, Estem teoritzant, però a mi m'agradaria passar a la pràctica i escoltar-te amb un dels teus poemes.
Doncs mira, ja que he parlat... Doncs no sé, a veure...
Sí?
Un de curt,
mira,
un
si
de
vols
breu,
fem una cosa, fem una mica de... un respir a fons,
Sí.
I ens preparem.
Com i sense sortida, tacte de glòria impràctica. A les meves mans no les rossis amb els llavis, quedes mut. Jo ja no vull
fenòmens astrals. Amb la seva dinàmica despleguen les nostres veritats. De nit, la marea alta arranca les algues, les arrossega al ras de la platja, entranyes fora del seu cos. A dalt, la lluna plena aureola els núvols que l'oculten fins llambrejar l'oceà. Més veritat, si algues i lluna sou vosaltres, els meus morts. A mesura que clareja, s'aprenen maneres d'entendre's amb el dolor. No se'n va, com les estrelles, queda eclipsat pel sol.
Dolors, a mi m'agradaria preguntar-te una cosa que he vist que utilitzes un llenguatge, és a dir, a veure, és evident que la dicció és de... tu has nascut al Manà, i per tant encara tens la dicció una dialectal, pròpia.
Joan, típic accent de Sant Cugat.
Però aleshores, no, ni molt menys. Jo he llegit en el teu poemari mots que no només no conec, sinó que no recull ni el mateix Alcover Moll. És a dir, que suposo que seran mots molt, molt locals. És a dir, que el lector, quan els llegeix, fins i tot, si va al diccionari a buscar-los, no els trobarà ni el Fabra ni el Alcover Moll. I això, jo ho trobo ric, això, perquè, a veure, és una aportació rica de llenguatge, un llenguatge viu, vale, que tu el poses en el teu poemari, però que potser a mi hi ha, si més no, un parell de paraules que m'agradaria que m'expliquessis, no? Per exemple, parles de buixits i de bambaroles.
Sí.
Jo mai he sentit aquests mots i, a més, ja et dic, l'Alcover no els recull.
Mira,
què són?
Sí. Buixí és lladrar, és bordar. A Lleida hi ha molts pobles, Vull dir, la paraula més comuna per dir lladrar és buixí. I buixit, lògicament, és el substantiu.
És un lladruc.
És un lladruc. I és bastant comú aquest nom en molts pobles de les comarques lleidatanes. I, d'altra banda, bambarols és una manera de referir-se a roella, a rosella. I aquest sí que és més local, bambarol.
La rosella és la flor.
Sí, que, a més, és una flor que és dita de moltes maneres. I una d'elles és bambarol. Bambarol.
És molt
bonic, i la guarderia del meu poble...
Fantàstica.
Jo vinc d'Almenar, que és un poble del Segrià, que és a tocar ja la Noguera, i bambarol és un nom
sí, sí,
a què
sí,
ens
sí.
referim per dir roella. I la guarderia del poble es diu bambarol.
No, doncs, és molt interessant, des del punt de vista lingüístic, penso que és un poemari també molt interessant, perquè, a veure, jo, és aquestes dues que he volgut treure aquí, però n'hi ha més, amb la qual, no sé, és mostrar que el llenguatge encara és viu, no? És dir, que hi ha una llengua que encara no coneixem i que la llengua és una cosa viva, no és una cosa...
Doncs escolta, l'exercici és prou difícil, llegir una poesia amb vocabulari, com ara deies tu, que no trobes en lloc de referència, com no tinguis l'oportunitat de tenir l'auto al davant...
Clar!
No, avui dia, a internet. Escrius buixit, escrius buixit, feu-ho.
I et surt,
I et surt. És a dir, I escrius bamberol i estic segura que també surt.
És que... Has anat a buscar els llocs equivocats. No sé què és això que has dit, dixioquè?
Dixioquè? No, no sé un diccionari? Què vols que és un diccionari?
Deixa'm dir una cosa.
Però si tenim Wikipedia, què és un diccionari?
En una conversa una vegada amb el Jim Ferrer, parlàvem de si el poema havia d'estar totalment clar o no, etc. I hi havia una idea molt interessant seva sobre l'ambigüitat del poema, en el sentit que jo puc llegir un poema, no entendre algunes paraules determinades, però el poema em transmet un sentit, hi ha altres elements en el poema, tipus ritme, un context, que també em poden a mi ajudar, diguéssim, a traslladar-me, a tenir aquest toc de màgia o de cosa que té un poema quan ens afecta, no? Trobo que és molt interessant. Jo també he buscat paraules desesperadament, en plan, què punyeta volia dir aquest amb això? Però també, de vegades, no atabalar-nos amb la paraula, deixar-la que soni bé, no? Aquesta rosella, com has dit?
Sí, bamberol.
Bamberol, no? Que sona meravellós.
Fantàstic.
Potser no cal buscar-ho.
No, el context també ajuda, però avui dia hi ha diferents fonts on recórrer per a trobar moltes coses. Abans potser era més complicat.
Anem per un segon poema?
Sí.
Aprofitem que tenim la Dolors aquí.
A veure, llegeixo l'últim, doncs? He llegit el primer i
sí,
llegeixo
l'últim? Doncs l'últim. No és massa llarg? Ho dic per una qüestió de temps, no. Sí?
Sí.
Doncs vinga, ens preparem.
Cans. El rossinyol no refila l'aire sota el sol diàfan. Ara cante, gorjeta rosa, perquè la resplendor tèbia d'aquesta tarda autumnal acreix i acreixi l'ombra on poder reconèixer-se. Allí on els corpuscles de llum s'estavellen i sorgeixen els altres des del fosc, aliats nostres. Com els poemes que a l'interposar-se amb oscura espessa perfilen clarianes.
Sant Jordi.
Sant Jordi.
Sant Jordi.
Sant Jordi Matalaranya.
Sant
Jordi, comprar llibres de poesia. Sisplau, compreu llibres de poesia. Compreu llibres de poesia. Jo tinc recomanacions. Tres,
vinga,
molt ràpides.
Va.
Els tres santcugatencs, els tres poetes santcugatencs. Llum a l'Arsenal, de Lluís Calvo, Corpuscles, de la Maria Dolors Coll, i Kiribati, de Maria Antònia Massanet. A buscar-los.
Jo també en tinc tres, però són del mateix autor, perquè és un autor que a mi em frapa i jo tinc moltes ganes de que continuï pervivint a les llibreries, i m'agrada molt que durant el 2018 hi ha hagut dues editorials que s'han dedicat a republicar-lo, que és el Foix. Aleshores tenim tres publicacions del Foix, que són el Dietari 1918. Després hi ha una petita antologia que inclou Sol i de Dol, L'As Irreals, Omegas i 11 Nadals i un Cap d'Any. Tot això tenim a 62. I després Catalans de 1918 a Tusquets.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes recomanacions. Dolors, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I res, que tingueu un bon Sant Jordi.
Fins una altra.
Adéu-siau.
Adéu.
Gràcies.